Bé, bona nit. Donem pas al ple convocatòria de la sessió plenària ordinària del dia 29 de gener. Punt número 1, aprovació de l'esborrany de l'acte del preordinari del dia 20 de novembre del 2014 i del preextraordinari del dia 11 de desembre del 2014. Intervencions? No? Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor de l'aprovació? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Punt número 2, mocions i propostes presentades pels grups del ple. Li passo la paraula al Bernat Gisbert per presentar la moció del grup de Ciu Actuem.
A veure.
Bueno, és això. També. És aquesta, no?
Sí. No?
Sí.
Moció de declaració de responsabilitat pel 9-N. Els dies previs a la celebració de la jornada del 9-N, organitzacions d'ultradreta van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la mesa del Parlament i alguns membres del govern. Igualment, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, en diverses declaracions va manifestar la intenció d'interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del govern si no s'aturava l'organització del 9-N, tot i que finalment no la va interposar. Passat el 9-N i en la mateixa línia, el fiscal general ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè interposés una querella. Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la Fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre, els fiscals de Catalunya van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella, atès que entenien que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin. Lluny de renunciar a les seves pretensions, el fiscal general va reunir la Junta de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joan Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. És evident que ens trobem davant d'una clara persecució política per part del govern de l'Estat a través del sobreexecutor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l'Estat del dret, al marge de qualsevol raó jurídica. La jornada de participació del dia 9-N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i, per tant, l'èxit es deu a la ciutadania, que, com en anteriors ocasions, s'ha mobilitzat a favor de les llibertats del país. També va ser possible gràcies a la col·laboració d'alcaldes i regidors que van destinar aquestes hores i que amb la seva complicitat van facilitar infraestructures tècniques per a la celebració la jornada de participació del dia 9 de novembre.
Gràcies. Intervencions?
La querella contra els membres del govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del govern. A la vista dels fets i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la declaració en seu judicial. Per tot l'anteriorment exposat, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que els regidors que votem a favor de la present moció van participar activament en la celebració de la jornada del 9-N i, per tant, assumim totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s'imputin al president de la Generalitat i altres membres del govern, derivades de l'organització i execució del citat procés democràtic. I segon, comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya els efectes corresponents i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Bernat. Intervencions? No? Passem al torn de votacions. Vots a favor de la moció? Vots en contra? S'aprova per 8 vots a favor i un vot en contra. Segona moció, li passo la paraula a la senyora Carme Bailani.
Ley retirada.
D'acord, doncs... Sí, és la secretària.
No, l'article 26.7 diu que el vocal que hagi presentat una moció tindrà dret a retirar-la abans de començar el debat del punt de l'ordre del dia. Per tant, si l'ha presentat la senyora Babiloni, la pot retirar. Però en aquest cas decauen de manera automàtica les esmenes presentades. Per tant, decauen de manera automàtica les mocions alternatives que ha presentat el vocal del PP. Entenc.
Molt bé. Alguna aportació, senyor Canals? Té algú a dir?
Bé, m'ha estat parlant la senyora Babiloni i jo, i llavors parlarem d'aquesta moció que avui es retira i mirar de fer una reposa, però que sigui d'alguna manera també pugui ser treballada per tots els partits, per totes les formacions polítiques, perquè pugui ser institucional.
Molt bé, doncs ja ens ho faran saber i en parlem. Gràcies. Punt número 2. Punt número 3, li passo la paraula al senyor Xavier Gavaldà.
Gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom. Bona nit. El punt número 3, donar compte dels decrets de contractació de quantia superior a 6.000 euros des del dia 1 de novembre del 2014 fins a 31 de desembre de 2014. El decret número 656, de data 6 de novembre del 2014, d'un contracte menor consistent en l'execució de la segona fase del projecte Itineraris de Valldoreix a l'empresa Jardiners SL pel preu de 10.185 euros més IVA. Això va ser l'adaptació dels itineraris verds, itineraris de Valldoreix, per adaptar-los per cadira de rodes, etc., per fer-los accessibles. Decret número 676, 20 de novembre del 2014, que es resol adjudicar el contracte de servei del biblioaccés de l'MD de Valldoreix a l'empresa Doble Via pel preu de 37.220,18 euros i va inclòs. El decret número 678, de 20 de novembre, d'adjudicar el contracte de serveis de manteniment de l'arbrat públic i espais verds de Valldoreix a l'empresa Espais Verds del Vallès S.A. pel preu de 58.527 euros més IVA. El decret número 694, de 26 de novembre del 2014, pel qual es resol adjudicar el contracte menor de subministrament de la senyalització de l'itinerari sumant capacitats a la Fundació Itinerarium pel preu de 8.700 euros més IVA. El decret número 704, de 4 de desembre, en què resol adjudicar el contracte menor d'obres de construcció d'un tub de xarxa pluvial al Col·legi Jaume Ferran i Clua a l'empresa Construcciones Fer 3 SL pel preu de 6.115,92 euros més IVA. El decret número 709, amb data 5 de desembre, en què es resol adjudicar el contracte menor de serveis d'instal·lació del fil lumínic LED nadalenc existent, subministrament i instal·lació del nadalenc a l'empresa Citelum Ibèrica S.A. pel preu de 15.629,52 euros més IVA. Decret número 738, amb data 16 de desembre, en què resol adjudicar el contracte menor pel servei d'organització de la cursa sumant capacitats a la Fundació Itinerarium pel preu de 7.900 euros més IVA. El decret número 753, de 19 de desembre del 2014, en què resol modificar l'import del contracte d'obres de construcció d'un dels ponts de vianants, el passeig de la Merla, i d'una passera al passeig de Pardal, al torrent del Nonell, adjudicat a l'empresa Construcciones Fer 3 SL, passant a ser l'import total del contracte de 82.323,92 euros més IVA. L'augment és de 7.148,25 euros més IVA. Aquí hi havia un problema amb els fonaments. Val? Hi van haver d'anar més al fons i llavors va ser per això. El decret número 757, en data 19 de desembre, pel que es resol modificar l'import del contracte d'obres de rehabilitació puntual de cobertes de la masia de Can Montmany, adjudicat a l'empresa Urcotex Immobiliària SL, passant a ser l'import total del contracte de 153.986,42 euros més IVA. L'augment és de 13.996,80 euros més IVA. Aquí també la raó de l'augment va ser que van trobar termites, oi? Termites en el sostre. Gràcies, senyor president.
Gràcies, senyor Gavaldà. Senyor Canals.
Gràcies, senyor president. Bé, recordar que quan puguin ens facin arribar l'informe de valoració del tècnic respecte a la concessió del contracte de manteniment de l'arbrat públic que va aconseguir Espais Verds del Vallès. Sí. La valoració que va fer el tècnic, l'informe final, a veure si ens podíeu fer arribar còpia d'aquest de l'oposició.
Gràcies, Canals. Passem al punt número 4. Li passo la paraula al senyor Xavier Gavaldà.
La punt número 4 és l'aprovació de les factures de l'any 2014 i l'aprovació de la modificació pressupostària número 1 d'aquest any 2015, en què incorporem totes les factures que no van entrar el 2014. Hi ha dues raons per les quals no van entrar. Moltes van ser perquè no van arribar a data 31 de desembre i algunes per manca de consignació pressupostària. Hi ha tot un seguit de factures que pugen un import de 78.195,25 €. Per tant, aprovem la modificació pressupostària número 1 amb càrrec al romanent de tresoreria. Recordeu que sempre aquesta primera modificació, en què són les factures que no han entrat, es pot fer a càrrec de romanent de tresoreria. I llavors, ho fem a càrrec del romanent. En el qual, total, en el capítol 2, dintre de totes aquestes factures, al capítol 2 hi ha un augment de 74.229,32 € i en inversions hi ha un increment en els ponts peatonals de 3.965,78 €. Són els 78.195,10 € que es fan càrrec a romanent de tresoreria. Gràcies.
Intervencions, senyor Caral.
Senyor Gavaldà, creu necessari entrar en un desglòs factura, partida, proveïdor i import? No, és una pregunta que faig, eh?
No crec que sigui necessari. La majoria són d'electricitat, Endesa, de Clece, són factures. Però, si volen, tot està disponible. Gràcies.
No, és que el senyor Carals avui està xistós. Gràcies. Bé, passem al torn de votacions de l'aprovació. Vots a favor? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Punt número 5. Senyor Xavier Gavaldà.
Gràcies, senyor president. El punt número 5 és l'aprovació de la modificació pressupostària número 2 per aquest any 2015. Aviam, en el capítol número 1 tenim pla d'ocupació, 75.000 de suplement, 75.048,07 €, i seguretat social del pla d'ocupació, 26.239,50 €. Total del capítol 1 hi ha un augment de 101.287,57 €. Després, en un dels punts, expliquem que hem accedit a un pla d'ocupació local de la Diputació, llavors, diguem que tindrem, són 7 treballadors, 10 mesos, i estaran tots a la brigada. Al capítol 2, compra de béns corrents i serveis, hi ha la partida que es crea d'avaluació de factors psicosocials de 1.406,62 €. Manteniment de carrers, hi ha un suplement de 57.329,95 €. Això ve lligat al pla d'ocupació que hem rebut. Una part s'ha de destinar al pla d'ocupació i l'altra ha de ser per tema de rehabilitació, manteniment de carrers, etc. Després s'explica en el punt del ple. Llavors queden 365.376,96 € al manteniment de carrers per aquest any. Després hi ha execució de sentències, 70.000 € de suplement, que és el projecte d'enderroc de 3 vivendes. No? Per llei ho hem de fer, per una sentència. Capítol 6, inversions reals, compra de televisió del Casal d'Avis de 758 €, que era una sol·licitud del Casal d'Avis. Per tant, la modificació de crèdits és del total de 230.782,14. Com es financia? El pla d'ocupació, 101.287,57 €. El pla de reactivació econòmica, que penja d'aquest pla d'ocupació, 57.329,95. I després hi ha baixes en despeses. A manteniment de Casal d'Avis donem de baixa 758 € i el donem d'alta per la compra del televisor. I del fons de contingències, la partida aquella que hi havia, que és de tot el disponible que tenim en el capítol 2, que aquest any es fa amb fons de contingències, abans era despeses imprevistes, doncs hi ha una baixa de 71.406,62 € i per tant queda amb 113.934,86 €. I això seria la modificació pressupostària. Gràcies.
Gràcies. Intervencions, senyor Canals.
Crida l'atenció aquest compliment d'una sentència per valor de 70.000 € de tres cases. Sorgeixen diverses preguntes. Primer, bé, m'agradaria tenir còpia d'aquesta sentència i El que no veig és per què té UTK i la MD, això?
Qui és responsable? L'AMD. I era responsable de no urbanitzar el carrer de Mestres Cases Noves, que era un acord que havia arribat a l'alcalde Massaners a l'any 90? L'AMD. Qui tenia que executar-ho? L'AMD. Pues això és el mateix.
Per tant, també tenim que preveure una indemnització al veí al qual li enderroquem les tres cases.
Al final, si al final la sentència és en ferm i irrevocable per dir alguna cosa, s'estarà també fent les passes per intentar parar-ho, aquest procediment. Sí, senyora Vigoni, sí.
Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, comentar que per què aquesta variació pressupostària no se'ns va entregar el dia de la Junta de Portaveus. Perquè això ha impedit que nosaltres tinguéssim accés a tota la documentació que necessitem per estudiar-ho. No? Hi ha una cosa que vull preguntar, a veure si me poden explicar perquè és curiós, què és això d'avaluació de factors psicosocials? No és per res, eh? És una qüestió d'interès particular. I després, en relació a aquesta sentència, que ve del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, això es pot fer un recurs sobre això, senyora secretària? Perquè em dóna la impressió que no.
O sigui, que com aquí diu que és ferm, per això hem posat enderrocar, perquè la sentència ja l'has vista i és ferma. El que passa que s'està estudiant, els advocats estan estudiant, aviam si es pot mitigar, en lloc d'haver d'enderrocar les tres cases, doncs potser només haver d'enderrocar una. Això és el que estem estudiant. O sigui, que a la millor això es modificarà, i ara s'està estudiant això, aviam si en lloc d'enderrocar les tres, perquè clar, en aquesta parcel·la dues cases hi caben, és una parcel·la que té façana per dues cases, aleshores entenem que aquesta sentència no se ve amb la realitat, no? I aleshores intentarem lluitar amb això, amb enderrocar en part la tercera casa o en part o totalment, però només una, que és que està complicat tot aquest tema. I com la sentència doncs, diu que ho hem de fer i que si no doncs, es posaran multes contra l'alcalde, etcètera, etcètera, doncs clar, hem de posar la partida pressupostària i jo entenc que l'hem de posar i tenir-ho tot a punt. Si hem de tirar-les, doncs que tinguem partida per tirar-les les tres. No? I en quant a l'evolució aquesta de riscos psicosocials, que això ja t'ho contestaran, però vull dir que això és una evolució de riscos, és que aquí, no sé, hem posat ja l'evolució dels riscos pels treballadors, doncs dels riscos psicosocials de tota la plantilla dels treballadors. Ara, si t'ho volen explicar, doncs en principi és això.
Bueno, resumiré una mica, això va ser arrel de la queixa del treballador, que bueno, es va queixar de que pensava que podia patir assetjament laboral. Nosaltres vam fer el recurs pertinent, la secretària interventora va ser la instructora del procés. S'han fet les compareixences legals que s'han demanat, s'ha decidit que, i se li ha entregat, se li ha notificat així al treballador que no hi ha assetjament laboral. A més, això ho vam decidir en paritària amb els representants sindicals que no es pot demanar cap informe ni ajuda psicològica fins que no està el veredicte, diguéssim, d'aquesta instrucció. No? Llavors així s'ha notificat, però quan ho van comentar també amb l'assessorament de Diputació ens van recomanar fer aquest estudi de riscos psicosocials per tots els treballadors de l'AMD per prevenir poder actuar en qualsevol cas de qualsevol treballador que se senti afectat.
Sí, gràcies, senyor Canals. Aviam, en relació al tema de les tres casetes, poca broma.
El que m'acaba de comentar la senyora secretària, jo tenia entès que per poder salvar aquesta situació ja s'havia presentat això d'enderrocar una i fer dues parcel·les i que ja el jutjat ja havia dit que no. Però bé, com que no tinc l'expedient, no puc veure-ho. Però volia saber diverses coses. Suposo que mentre això no passi, la indemnització a BEI no se té més o més estimada que pot costar, no? Després, també ens ha condemnat a l'AMD a les costes. Tenim idea de lo que puja això? Després, qui va donar la llicència d'obres per fer això? I per què el jutge diu, que és molt fort el que diu, aviam si ho trobo, perquè aquí tinc tants apunts. Bueno, ara no tinc aquí a mà, no sé per què, no ho sé trobar. Però que... Moltes gràcies. No és això. És el que diu el jutge en relació a quan es va donar la llicència. Que un idó el fort que és. Em sembla que és aquesta banda d'aquí, que diu... Vale, que es va obrar de mala fe completament il·legal, no? O sigui, el jutge està molt empipat en aquesta banda, en tot el que s'ha passat en aquestes cases. I aleshores jo pregunto, hi ha una llicència i el constructor l'ha fet tal qual la normativa i qui va donar aquesta autorització? Jo per les dates suposo que en el seu moment devia ser el senyor Pereira o el senyor Cardoner que estaven de presidents, però qui va firmar la llicència? Clar, si jo no sé això, jo no li puc aprovar aquests 70.000 euros per aquest fet. Perquè si és un assessor extern, l'obligació d'ell és demanar-ho. O sigui, necessito l'expedient, aquest expedient que no m'han facilitat, encara que la correcuita el vaig demanar.
Aquesta sentència és una sentència anòmala, anormal del tot. Sí, és una sentència normal, encara que es pensin, els jutges també s'equivoquen. Sí. Vostè no vegi més enllà, no vulgui veure més enllà del que hi ha, perquè ja li dic jo que no. Perquè ve l'advocat nostre i està darrere i és una cosa totalment anormal el que ha passat aquí. La llicència en el seu moment es va donar correctament. Val? Llavors, els serveis tècnics de la casa són els que van donar la llicència. Però quan tingui l'expedient li acabarem d'explicar.
Ara he trobat el text, m'agradaria llegir-lo. El jutge estarà molt equivocat, però suposo que de normatives urbanístiques alguna informació... Bueno, y posa, en forma gravemente ilegal la construcción autorizó en su momento de forma gravemente ilegal la construcción de tres viviendas. Mezcla a la aigua.
De totes maneres, això ja li explicarem, o ja li explicarem amb els serveis tècnics d'aquí com ha anat això. Sí, canals.
Gràcies, senyor president. Han fet menció d'una queixa que va presentar un treballador i un informe de la secretària. Van dar un escrit que ja vaig presentar demanant aquesta informació. També volia deixar constància al ple de que seria interessant que si hi ha qualsevol altre document que pugui aportar per aquest tema, doncs que el complementin quan m'ho entreguin. M'hi s'ha pogut explicar? És a dir, vaig presentar un escrit per la vostra entrada demanant aquest que tenia coneixement de que hi havia una queixa d'un treballador contra un dels vocals de la Junta de Govern i que posteriorment aquest tema es va quedar resolt. Demanava aquesta informació, donat que vostè, senyora Susana Arrada, ha fet menció d'aquest tema durant el ple i que hi havia unes compareixences i una actuació de la secretària amb un informe, voldria copiar tota aquesta informació. Res més.
Sí, fet menció és precisament perquè havia vist ahir la seva demanda d'informació d'aquest cas i si no ho havien fet públic i ho han mantingut, vull dir, amb una discreció normal i adequada per protecció de dades i perquè aquesta persona no havia entrat la queixa per registre, amb la qual hem volgut respectar la seva decisió. I si la secretaria dona el seu permís i és així, doncs no hi ha cap problema en donar-li l'informe de lo que s'ha de ser.
Senyora Babiloni.
Jo vull afegir... No, jo només vull afegir una cosa. Si aquest treballador dona permís, jo vull veure aquest expedient. Jo comprenc que això és una cosa personal i si ell no ha dit res públicament serà perquè per les seves reserves. Però si ell dona el permís, jo aquest expedient el vull veure. Només això.
Us parlarem amb la senyora secretària i ja decidirem el que tenim que fer i també parlarem amb el traviador.
No hi ha intervenció més, no? Doncs passem al torn de votacions. Vots a favor de l'aprovació de la modificació pressupostària. Vots en contra. S'aprova per 8 vots a favor i un vot en contra. Punt número 6, ratificar el decret. Grans.
Perdó, una explicació de per què he votat sí a l'aprovació del pressupost. Seré molt breu. Voto que sí perquè hi ha una sentència que m'obliga a que tinc que fer assumir un tema d'un enderroc. Només per aquest motiu, si no votaria en contra.
Se li agraeix, gràcies per la seva sensibilitat. Gràcies. Perdó. Punt número 6, ratificar el decret 761/2014 de presidència de la MD de l'aprovació del tercer addendum del conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Quart del Vallès i l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig. Atès que el tercer addendum del conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Quart del Vallès i l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig signat el dia 16 de desembre, resolc aprovar el tercer addendum del conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Quart i l'EMD de Vall d'Oreig, en virtut del qual l'ICAEN es compromet a retornar a l'Ajuntament de Sant Quart del Vallès i a l'EMD de Vall d'Oreig les quantitats aportades com a avançament d'allò que havia d'aportar l'ICAEN en el següent calendari. Primer pagament, 2014, pagament de l'ICAEN 471.915, dels quals cobra l'Ajuntament de Sant Quart 230.957 i l'EMD de Vall d'Oreig la mateixa quantitat, 235.957. Això és el pagament que estem a punt de rebre. Segon pagament, el 2015, amb les mateixes quantitats, 471.915 que paga ICAEN i dels quals van 235.957 a l'EMD i 235.957 a l'Ajuntament de Sant Cugat. I el tercer pagament, 2016, total 629.220, dels quals 428.084 són per l'Ajuntament de Sant Cugat i 201.135 són per l'EMD de Vall d'Oreig. Això la suma fa que el total que paga l'ICAEN és 1.573.050, dels quals percep l'Ajuntament de Sant Cugat la part que ells van aportar, que eren 900.000 euros, i l'EMD de Vall d'Oreig 673.050,19. A proposta de la Junta de Veïns, primer ratifiquem aquest decret 761/14 de presidència de MD de data 29 de desembre de 2014 i de l'aprovació d'aquest tercer addendum del conveni de col·laboració entre l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreig. Segon, notificar el present acord a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Intervencions? Senyor Canal.
Gràcies, senyor president. Bé, per fi tenim un document que reconeix de forma fidel l'esforç, per una banda l'esforç financer que han fet tant l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com l'entitat municipal descentralitzada. Fins ara teníem les paraules que estaven en converses, document que reflectís que tot això finalment ens ho tornarien. No en teníem cap document en ferm. Per tant, enhorabona per haver aconseguit aquest escrit. Sí que em crida l'atenció que els terminis que es parla és que el primer pagament es faria el 2014, el segon el 2015 i el tercer el 2016. Cap inconvenient en que hi hagi tres plaços per fer el pagament. No hauríem posar aquest import com ingrés dins de... És a dir, seguirem el criteri de caixa fins que no rebem els calés. No ho tindrem, perquè reconegut el tenim, per tant ho podríem reconèixer dins del pressupost. Aquesta és l'explicació, o la pregunta.
Perdó.
Ai, perdó, perquè per final tenim un document que té un número d'expedient explícit en el qual reconeix una deuta. encara que ja teníem tres documents anteriors, dos documents anteriors, un el 18 de juliol del 2012, que en una acta de la reunió ja es deia com es pagaria el 2012, 13 i 14, i després un altre del 24 de juliol del 2012, o sigui, sis dies després, en comptes de 12, 13 i 14, diuen 13, 14 i 15, ja ho retrasen un any. I del 13, 14, 15, ara passem al 14, 15 i 16. O sigui, de la primera vegada ara ja hauria d'haver estat pagat i ara encara està pendent. Però una altra cosa que em crida molt d'aquest document és que està expedit el 16 de gener del 15 i diu que el primer pagament serà el 14. Ja és sospitós. Però a més, és que jo he estat mirant, sí, sí, ho tinc aquí davant i t'ho puc demostrar. He estat mirant els pressupostos de la Generalitat del 2014 i del 2015, poca broma, 1.400, 1.500 pàgines, i m'ha sigut impossible trobar aquesta partida. Ara bé, els he demanat que m'informin a veure en quina pàgina està aquesta partida. No he rebut resposta. Però com que volia saber a què anava això, he fet una consulta a un grup parlamentari i m'han contestat que l'Institut Català de l'Energia no té cap partida destinada ni en els pressupostos del 2014 ni els de 2015. Aleshores, expliqui'm quan cobrarem això. Està molt bé perquè la deuda està reconeguda oficialment, però el cobrament passarà com altres, 5 o 6 anys després.
Sí, hola.
El conveni està signat, home, ho tens aquí.
Bueno, això no és el que...
Sí, home, clar, és el conveni. És el que es consta en l'expedient, el 16 de desembre. Sí, sí, el conveni és del 16 de desembre. Bueno, és el que consta, el que has trobat en l'expedient, és el firmat.
Bueno, hi ha una data aquí darrere que posa gener, o no sé què.
No. L'han enviat aquí, l'han enviat oficialment el 14 de gener, però el conveni és del 16 de desembre.
Bueno, l'acord seria, però la conformitat del número de referència és de gener.
Bueno, però el conveni...
La referència és de gener, però a part d'això, reitero, no està en cap dels dos pressupostos, ni el 14 ni el 15.
Gràcies. Bueno, primer el senyor Canals li respondré, que ja sap que això és una... Bueno, sempre hem estat parlant de com reconèixer aquest deute dintre del pressupost. Nosaltres destinarem quan cobrem ho destinarem a amortitzar el crèdit del Banc Sabadell, que és el crèdit que tenim en pitjors condicions, perquè estem pagant un 3% d'interès, i llavors destinarem aquests diners a liquidar el crèdit, a amortitzar el crèdit. Llavors deixarem l'EMD amb molt poc endeutament. I ja sé que és un plantejament, aquí divergim, ho podríem reconèixer, però nosaltres creiem que sempre tenim un romanent molt alt i molt inflat perquè la Generalitat ha anat reconeixent deudes que té i els tenim posats en el romanent, i llavors això seria inflar més el romanent fins que no tinguem els ingressos. Doncs creiem que és la millor manera d'actuar, tindre els diners, i llavors fer una modificació pressupostària i incloure-ho i ja aprofitar per amortitzar el deute. I per el que diu la senyora Babiloni, vostès sempre estan intentant trobar el punt negatiu d'això. A l'últim ple se'm va dir què s'està fent, i li vaig dir s'està treballant, que van somriure i tot perquè no vaig concretar res, però és veritat, s'estava treballant. I ara tenim ja un document signat amb data de desembre, no de gener, en què es reconeix que això se'ns pagarà. Hem presentat tota la documentació, des d'intervenció hi ha hagut molta feina per presentar, perquè per pagar una quantia d'aquestes et demanen molta informació, expedients d'obra, etc. I ja s'ha presentat tot i està previst que dintre d'aquest primer trimestre es cobri la primera part, que sí que posa 2014, però bueno, si cobrem el primer trimestre del 2015, doncs ja estarà complint molt millor que molts altres deutes que tenim amb la Generalitat que de moment estan pendents. Per tant, no intentin buscar el punt on no n'hi ha, perquè s'han fet les torres perquè el Josep es va capficar en què s'havia d'avançar els diners, cosa que es va decidir, i ara s'estan cobrant els diners. O sigui que deixarem la legislatura cobrant ja tot el que hem avançat i el poble sense torres. Gràcies.
Espera que li afegeixo jo alguna cosa al que ha dit el Xavier Gavaldà. Una mica en la mateixa línia. Vostè mai s'ha cregut el que li hem dit, mai es creia que hi havia aquests diners, feia, mencionava que com el govern de l'AMD, el govern de Sant Cugat i el govern de la Generalitat eren el mateix, que tots ens fèiem, es passàvem la pilota una a l'altra, suposo que ara li quedarà el convenciment que això no és així. També li demano potser aquestes fonts d'informació que vostè mencionava en l'anterior ple, que li deien i que no hi havia la partida, que tal, que nosaltres no reclamàvem. Suposo que el fet de que ara hi hagi aquest document farà que canviï d'opinió, si més no. L'ICAEN no té la reserva econòmica, perquè la reserva econòmica la té la Tesoreria de Generalitat. Tesoreria de Generalitat. Suposo que jo no en tinc ni idea, i potser ho sap millor, però jo l'únic que li vull dir és que els diners aquests els cobrarem i que, doncs, evidentment, hi ha hagut un retras amb els plaços. També les obres s'han acabat més tard. I tampoc no vull entrar en dir-li altres coses, que perquè la situació econòmica és la que és, perquè no comencem a discutir d'això, però sí que li demano que tingui més confiança en les gestions que fem. Gràcies.
Bé, la confiança la començo a tindre ara que veig un document que veritablement diu que hi ha un expedient i que això s'està davant. Però vostè ha dit que anem a cobrar, però en canvi jo els he demanat on està aquesta partida dintre dels pressupostos de la Generalitat i no ningú m'ho ha sabut dir. Pues, això és important, perquè si ja sabem que estan en retallades, sabem la situació que està la Generalitat i és molt bonic dir que ens ho pagaran en seguida, que ells ens ho diguin, però si no hi ha la partida ens ho pagaran, però com fan sempre, dintre de 2, 3, 4 o 5 anys. I l'AMD té la deute ara pagant interessos cada mes al banc. És això només.
Perdó. Pagant interessos no, perquè precisament els diners aquests, nosaltres farem servir aquests diners per amortitzar el pitjor crèdit de tots, que és el de 900.000 euros que es va demanar l'any 2011, que era per pagar la part que havia de pagar, en teoria, l'AMD. Per tant, el que paguem interessos és la part que havíem de pagar a l'AMD. I aquests diners nosaltres els hem pagat amb crèdits subvencionats per la Diputació en què no té interès. Per tant, aquests diners s'han avançat amb crèdits però sense interès. Per tant, no té cap cost a través d'interès. Però nosaltres, ja que tenim uns sense interès i uns amb interès, doncs aprofitem que cobrem per pagar el d'interès perquè és millor per la... Però diem que realment avançar aquests diners no ha suposat cap despesa en interessos per l'AMD. Gràcies.
Li afegeixo que també vam negociar un préstec de 400.000 euros, un préstec no, una subvenció de 400.000 euros amb la Diputació de Barcelona i que van anar a parar per les torres d'alta tensió també. I ha sigut dins d'aquesta legislatura, perquè també que quedi clar que també hem fet alguna cosa en aquesta legislatura, que se veu que no hem fet res, però bueno, gràcies. Passem al torn de votacions. Sí. És un decret, estic a ratificar, per tant es vota. Vots a favor de la ratificació? Senyor Canals, sí? Gràcies. S'aprova per unanimitat. Punt número 7, li passo la paraula al senyor Xavier Gavaldà.
El punt número 7 és donar compte del decret número 19/15 de presidència de l'AMD d'acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona del programa complementari de foment de l'ocupació local. És el que ha sortit a la modificació pressupostària que ara hi donem compte. Llavors, aquest programa complementari de foment de l'ocupació local té dues línies. Una línia suport al foment de l'ocupació local i la segona línia suport a la reactivació econòmica local i té com a objectiu contribuir al finançament d'obres de manteniment, reparacions, etc. Per tant, nosaltres acceptem, per suposat, el foment de l'ocupació local, el programa complementari, l'ajut. Llavors, el que fem és, en la línia 1, donem suport al foment de l'ocupació local per un import de 101.287,57 euros i en la línia 2, suport de la reactivació econòmica local per un import de 57.329,95. Per tant, acceptem tota aquesta injecció de diners i així tindrem 7 persones a la brigada, que és necessari, i durant 10 mesos, que també ajudaran a mantenir el poble en millors condicions. Gràcies.
Gràcies, senyor Gavaldà. Doncs, el punt número 8, acció de govern.
aquest no cal votar-lo, aquí hi ha un no error, eh? Aquí on diu es proposa, això s'ha de tatxar. Aquest era d'una conta i
per això,
era
no, 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 no es vota. No, no.
Vull dir que està, no hi ha votació d'aquest punt. Eh? Val?
Val. Bé, doncs acció de govern, senyor Xavier Galdà.
A nivell d'economia, doncs hem estat això, estem tancant l'any i realment la feina més que hem tingut és a nivell de la vocalia d'economia amb tancar l'any i fer totes les gestions pressupostàries, ja que ens demanen per llei molts documents i per tant s'està treballant en això. I també han presentat tota la documentació des d'intervenció per poder cobrar el tema de les torres. A nivell d'esports estem preparant les 5 milles femenines, com s'ha de preparar amb temps, i estem començant a preparar les milles femenines. Gràcies.
Gràcies, senyor Hortolà.
Gràcies, senyor president. Des de l'àrea de comerç, tal com es va enraonar en l'última, s'estava desenvolupant l'APP per tots els comerciants, en la qual s'està acabant i sortirà segurament que a final d'aquest mes, bueno, d'aquest mes ja no, però a meitat del mes que ve ja sortirà per tots els comestibles. Després també, des de l'àrea de serveis socials, s'ha fet la segona cabalgata, que li diem nosaltres, que és una que només es van a les, diguéssim, residències i geriàtrics per tots els crios de que no poden anar a la cabalgata, diguéssim, gran. I aquest ha sigut un verdader èxit en la qual doncs, ha faltat una mica de que la gent sigui conscient.
Gràcies, senyor Castelló.
Gràcies, senyor president. Bé, des de l'àrea de Medi Ambient estem fent els treballs propis de l'estació, posant en marxa els criteris de podes i els tractaments addicionals. I en quant a cultura, a part de la segona cabalgada, que com ha dit molt bé el senyor Hortolà, ha sigut un èxit emocionant, hem fet la primera, que també ha anat força bé gràcies a la participació de tot el poble de Vall d'Oreig, evidentment. I notòriament acabem de fer l'entrega de guardons del Premi Literari de la Vila de Vall d'Oreig. Res més, moltes gràcies.
Sí, Bernat.
Gràcies, president. Bé, pel que fa a comunicació, doncs, com ja ho he dit abans una mica a l'audiència pública, estem renovant l'APP, la web, el portal de transparència i el blog del president. El portal i el blog ja han estat presentats, ja estan enllestits i l'APP i la web, a l'APP encara hem de fer una mica de tester, provar una mica, per si trobem algun error important. En principi sembla que ja està pràcticament tot definit. I a la web el mateix. I pel que fa a joventut, vam fer el divendres passat, perdó, dissabte, no, divendres, perdó, divendres, el primer concert de temàtic que farem ara, trimestralment farem concerts per joves, on cada trimestre es tocarà un tipus de música diferent. Van venir tres grups de música, a poder ser, sempre intentem que siguin locals, eren d'aquí de Cerdanyola i de Rubí. La veritat és que estem molt contents, vam tenir una afluència en total de 200 persones i ja estem preparant la propera, que serà el segon cap de setmana de març, amb un altre tipus de música, del qual us mantindrem informats ben aviat. Gràcies.
Gràcies, Bernat. Susana.
Gràcies, senyor president. Bueno, continuem el dia a dia amb la feina normal. Només destacaria que, com vam veure el pressupost, aquest any 2015, a part de les millores pedagògiques i inversions del Ferran Clua, dels 30.000 que posem, també hem decidit aportar 5.000 euros per l'Escola Bressol per fer les inversions que ells decideixin que es poden fer. Ja s'han plantat els arbres perquè puguin tenir ombra, perquè hi havia un pati amb poca ombra pels nens. I després també a l'Escola de Música hem cobert les parets de les aules que no eren adients perquè s'havien insonoritzat, però era un tipus de paret amb uns forats que marejaven, no? I ara s'han cobert i estem amb aquesta feina i en breu, transversalment, amb l'àrea d'obres i serveis, estem fent i mirant ja per aquest any fer la inversió al Ferran Clua, la gran inversió de canviar de gasoil a gas, que era una cosa que realment pensem que ja es tenia que fer i bueno, estem començant i ja informarem a mesura que anem fent. Gràcies.
Gràcies, Susana. Senyor Rivera.
Gràcies, senyor president. Des de la vocalia d'obres hem acabat un parc infantil davant de la farmàcia allà a Can Cadena. Hem també acabat inaugurat els ponts que travessen la riera. Hem fet capes de rodadura amb vials que estaven encara sense asfaltar ni urbanitzar per optimitzar la despesa en manteniment d'aquests vials i evidentment doncs, donar una millor qualitat de vida als veïns. Des de serveis hem concursat el clavegram i estem en mig del concurs també del manteniment de les alarmes de tots els edificis de l'MD. I pel que respecte al transport públic, doncs, treballem transversalment també en comunicació per aportar totes les dades relatives a la geolocalització de les parades d'autobús perquè puguem incloure aquest servei dins aquest aplicatiu. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Rivera. Bé, afegir només que, bueno, com és evident, ja no tenim les torres d'Alta, per tant, ja és un tema que ha passat a la història, del qual ens congratulem tots, i dius que també que estem preparant una celebració perquè suposo que després de 101 anys de tenir torres, el fet de ja no comptar amb elles, penso que tenim que celebrar-ho i que ho hagués celebrat tot el poble. Per tant, doncs, el proper 22 de febrer farem una celebració, per tant, tot el poble està convidat i podem doncs, gaudir d'aquest dia. D'altra banda, també des de l'agrupació d'MDs, feu-vos saber que hi ha dues noves MDs. Aquestes MDs són les de Sant Miquel de Balanyà, que diguem s'ascendeix de Ceba, que és el municipi, i l'altra MD és l'Estartit, que també diguem s'ascendeix en aquest cas de Torroella de Montgrí, i estan les dues doncs, aprovades ja per la Generalitat. Per tant, en els propers dies es fa l'acte, el dia 7 de febrer es fa l'acte a Sant Miquel de Balanyà i no sé el dia de l'Estartit, però suposo que serà dins de les properes setmanes. Bé, moltes gràcies. Passem al torn de preguntes de l'oposició.
Gràcies, senyor president. Bé, primera pregunta. M'han arribat veus que s'està estudiant o es va, hi va haver l'oportunitat d'estudiar un possible traspàs de la concessió de la línia d'autobusos. Volia saber si hi ha alguna cosa certa amb això o no. En quant al tema de l'app de Valldoreix, no sé si ha comentat alguna qüestió de l'estat del grau d'avançament que tenim i amb la web també que s'estava treballant-hi, com està. No? En quant al mur que hi ha al passeig del Narra amb el jardí i que s'ha rebaixat, doncs donar-los l'enhorabona perquè realment facilita bastant el trànsit per aquest carrer. No? I fet menció a la reunió amb els veïns que estem pendents de rebre l'informe de Mecrit, quan puguin ens ho envien. D'alguna manera, el fet que hagin anunciat que per després de les eleccions i amb molt bon criteri, com ha dit, doncs havíem mirat a veure si es podia fer la consulta abans, però la llei diu que no és possible fer aquesta consulta 6 mesos abans que hi hagi eleccions, doncs es faria amb posterioritat. Això és clarament ja una afirmació de que per ara no es canvia el sentit dels carrers i s'espera el resultat d'aquesta consulta. Suposo que ja donarà resposta, però la meva interpretació és aquesta. En quant al tema de les torres d'alta tensió, doncs la felicitació a totes aquelles persones, partits, corporacions que han contribuït a que retirin les torres i que han provocat en ocasions també moltes tensions. No? I cap pregunta més per ara.
Sí, senyor Canals, en relació al que vostè esmentava dels autobusos, dir-li tan sols que la concessionària actual, que és Aitur, s'ha posicionat amb la proposta de fer una cessió dels drets d'explotació i, per tant, venda de la concessió a una altra concessionària. I tot just estem en aquest punt en què hi ha hagut una aproximació i presentació de les possibles candidats, però no hi ha encara absolutament res resolt. I no es pot dir res més.
No tinc present ara al cap el que diu el contracte de concessió que teníem amb Safe Tour i que si fa menció en algun punt o article una possible cessió de la concessió si tenen dret o té que ser aprovada per la pròpia AMD. És a dir, perquè potser a nosaltres ens interessaria treure a concurs una altra vegada aquesta concessió. Seria interessant disposar. Jo és que no tinc present si tinc aquest contracte o no, però m'agradaria disposar de tota la informació possible. I ja sé que vostè ens atendrà perfectament qualsevol pregunta.
Li passarem la, evidentment, tota la informació que hem anat generant, perquè des del primer moment aquesta va ser la pregunta que amb intervenció també ens vam fer i s'han demanat informes jurídics, s'ha estudiat també el contracte i els termes amb què està redactat i a priori doncs, sembla que nosaltres no tenim l'opció de negar-nos a que si hi ha una empresa que, això sí, hem d'exigir que tingui solvència demostrada i capacitat suficient com perquè pugui portar a terme a la mateixa concessió, doncs el mateix contracte no ens permet aquesta negar-nos. Però en qualsevol cas, no dubti que els farem arribar tota la informació que es vagi generant al respecte.
Bé, sobre el Josep Maria, sobre el tema de l'APP i la web, et vaig contestar el mail que em vas preguntar el tema de l'APP. L'APP està acabada, el que passa que falta el que et vaig comentar, que et vaig dir allò del tema del bus, és a dir, falten unes dades per posar del tema del bus, d'horaris i tot això, que la companyia en si no ens les està passant, aleshores estem insistint perquè quan ens les passin ho testejarem mínimament, perquè no veiem que peta per algun lloc o això, que en principi no peta, però sempre a vegades pot aparèixer algun dispositiu que no vagi i ja la posarem, ja estarà al mercat, com aquell que diu. I la web sí que és cert que vam dir finals d'any, però jo crec que en un mes ha d'estar també ja penjada i ja havent canviat amb la que hi ha ara.
Perdó, no acabo d'entendre quina informació té pendent de passar la companyia d'autobusos quan nosaltres el tema dels horaris els sabem. O és un problema que tenen ells en quant a la senyalització GPS de l'autobús? Per tant, és un problema no d'horaris, sinó de...
Això no ho he explicat bé. Vull dir, el tema aquest del... El problema aquest és que això dels GPS, tot això de les aplicacions, és molt complicat, sobretot amb Android. ¿Vale? Aleshores, això fa, per exemple, que si tu a vegades poses un horari i el GPS et detecta que tens una hora i després resulta que no és aquesta l'hora. És per això que ho deia, però sí que és veritat que si busques el fons del problema és per això, és pels problemes que hi ha amb el tipus del GPS. Tal i com amb iPhone no hi ha problemes, els GPS d'Android són molt complicats perquè hi ha molta varietat i això fa doncs que sigui molt més complex.
Gràcies. Senyora Babiloni.
Vale. Per començar, el mes de setembre es va aprovar una moció sobre la qualitat de l'aigua i veig que encara no hi ha res a la pàgina web, si almenys no ho he sabut trobar. Voldria saber com està aquest tema. Que ja que està aprovat, o s'ha de portar a termini, ni m'imagino jo, no? Vaig sota les preguntes, la cadena? Val. Després, en un ple, vaig demanar un informe de la secretària interventora sobre els terrenys de l'estació, que encara no m'ha sigut entregat. I mirant aquest expedient, m'ha tornat a vindre a la ment el tema de la retirada de l'informe tècnic. Com que encara no ha quedat massa clar perquè no hem escoltat el tècnic, jo proposo, si n'és bé, que els vocals de l'oposició, amb el senyor Puig i amb el tècnic en qüestió, tinguem una reunió i ens expliquin al final com ha quedat la cosa. Per si hem d'agafar l'informe i l'hem d'estripar o per si l'hem de tindre present. Després, una pregunta pel senyor Hortalà. Bé, bueno, si vol contestar aquesta, ja després li faré la pregunta al senyor Hortalà, com vulgui. Està acabant la legislatura i encara no m'ha passat cap informació sobre l'àrea de l'assistència social, que li he demanat per activa i per passiva durant 2 anys. Després observo que, malgrat tot, el mercadet segueixen sense posar els preus. Sobretot, qui té la responsabilitat del control del mercadet. Val? Pregunta pel senyor Castelló, que tampoc no se salva. En quant als arbres que estan catalogats i que hi havia uns que s'havien d'incorporar, tinc entès que pel mes de desembre podria saber com està això. L'estudi de Macrit ja ho ha dit el senyor Canals. I bueno, ara que estem en transparència total i absoluta, espero que quan obri la web pugui trobar pues, les actes dels plens al dia, a la nova web, al portal, però no a la web nostra, directament al portal. Vale. A la web nostra no, al portal de la transparència. Vale. I tot el que s'ha parlat avui, no? L'estudi de Macric, etcètera, etcètera. O sigui que la gent al moment tingui tota la informació penjada. Només això.
Jo li contestaré alguna... Bueno, el senyor Rivera li contesta allò de l'aigua, no? Joan.
Sí, no he portat informació sobre relativa a com està el tema de la gestió de l'aigua. En qualsevol cas parlaré amb el Marcos Pérez, que és l'enginyer, i que així li podem transmetre tota aquella informació que sigui necessària. Gràcies.
En tot cas, l'informe del que vostè deia del tècnic que feia una valoració dels terrenys de l'estació, més aviat no és dels terrenys de l'estació, sinó la valoració del conveni amb Sant Cugat, doncs no hi ha cap problema, en tot cas ens reunirem, com vostè ha dit, el tècnic, vostè, el cap de territori i jo, i li explicarem el que vostè vulgui per aclarir-li el que li faci falta de fer. Parlant de la web de transparència, també li demanaria que ens facilités les seves dades, que se li han demanat... Ai, el portal, perdó. Perquè se li han demanat les seves dades i vostè no ens les ha presentat i tampoc no les podem incloure dins d'aquest portal perquè vostè no ens les ha fet arribar. L'estudi de Macrit, per descomptat, tal com ha anat el senyor Canals, doncs us ho fem arribar. I en principi, els arbres... Quan li passo la paraula al Quim Castelló, que li contesti la seva pregunta i després el seu torn.
Sí, respecte al tema dels arbres catalogats, si demà ve a treballar o el dia que ve, els tinc a la seva disposició. Sí, els hi donaré. Sí. I els hi donaré ja tot a l'estudi, cap problema.
Bona tarda, senyor Lidoni. Bueno, respecte als dos temes que m'ha preguntat, el tema de serveis socials, jo en el seu dia li vaig donar un i li vaig dir aquest és la meitat, diguéssim, del que m'han donat a mi a Sant Cugat. Jo he estat reclamant a Sant Cugat i el que passa és que el senyor Sadassiva, que era la persona que ho portava, sabeu que ha marxat o l'han canviat dada d'això. De moltes, aquesta setmana, precisament, jo a la nostra servei tècnic d'aquí, la senyora Virgínia, doncs li vaig sol·licitar i de moltes em va dir que ho tornaria a reclamar per tot, diguéssim, dur-lo de l'any 2014. I quan el tema del mercadet dels preus, doncs sí, ja sé que vostè, igual que jo, igual que molta gent d'aquí, doncs va molt d'hora i segons la persona que vostè se refereix doncs diu que encara no s'ha posat, però que sobre les 10 o així que ja estem tots posats. Jo no sé si és veritat o no, però ara nosaltres hem fet un informe a la Diputació perquè passi una persona, no nosaltres, sinó una persona de la Diputació, de quan en quan a fer una revisió. Jo aquesta setmana vaig estar parlant també en l'oficina del servei al consumidor, o sigui, del servei al consumidor. És una persona nova en la qual doncs, ha agafat aquesta mateixa setmana, diguéssim, el càrrec.
perquè antes estava una altra persona que l'han destinat. Llavors li vaig comentar també si era, podia fer serveis de vigilància, m'ha dit que sí, i que llavors que li donés el que jo voldria i llavors ella ho seguiria. Aquests són els dos temes i són el que li puc dir, de moment. Gràcies.
Senyor Canals.
Bé, ja que demanaven opinió sobre el tema del portal de transparència i davant de la pregunta si estan penjades les actes dels plens, obrint ara el portal de transparència, l'última acta està penjada, és del 20 de març del 2014. Sí. I llavors els puc dir que falta la de la sessió plenària de l'11 de desembre de 2014, el 20 de novembre de 2014, 29 d'octubre, 25 de setembre, 22 de setembre, 7 d'agost. Jo li puc dir la llista sencera, 17 de juliol, 19 de juliol, 22 de maig, 21 de novembre de 2013, 6 de novembre, 3 de novembre... Bé, en fi, hi ha una llista, se la faré arribar perquè els pugui incloure. I encoratjar una qüestió que també vaig demanar per escrit. Home, està molt bé disposar d'aquestes actes en format PDF, però també en format de so, pues, a nivell de pesar, d'ocupar espai, no ocupar, però a vegades llegir un acte no és el mateix que poder escoltar el, com s'està dient, no? Un escoltant les paraules de viva veu pren més consciència que si no ho fa només amb un escrit. Llavors, encoratjar que també estigui. Si es fixen a la web que té Sant Cugat, que tenen el tema de transparència, el tenen ficat a la mateixa web, doncs, els plens ho tenen allà directament i a més en vídeo. És a dir, és una qüestió que ho pengen el dia següent. Penso que seria de gran utilitat. Res més.
Sí, senyor Vironi.
I no, jo més reiterar el que diu el senyor Canals. I aquestes mocions que estan penjades a la pàgina de transferència, que acaba de dir, són exactament les mateixes que estan a la pàgina web, amb la qual falten la pila d'actes.